Com els més joves continuen una lluita que vam començar fa molt de temps.
El meu orgull més gran és l'exemple que he rebut del meu Abigail.
Aquest 28J celebrem l'orgull de totes les persones que ens han guiat fins aquí. Dia Internacional per l'Alliberament LGBTI+. L'orgull més gran. L'orgull que ens fa créixer. Generalitat de Catalunya.
La teva empresa és molt més que un negoci. A Avalis sabem que és un somni fet de treball i esforç, i la nostra missió és ajudar-te a fer-lo créixer.
Treballem per aconseguir que pimes i autònoms tingueu accés a un finançament amb les millors condicions. 25.000 avals concedits demostren que som una garantia. Més informació a avalis.cat. Avalis, 20 anys creixent amb tu.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
RAC+1, podcast.
A RAC+1, RAC & GO. El podcast pels emprenedors amb Oriol Llop.
Som molt ambiciosos, nous mercats. Estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment. Nous productes sempre.
Empreses emergents.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Creativitat.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC & GO, amb Oriol Llop. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC+1 i a RAC1.cat. Change the world. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC+1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 10 i 2 minuts, amb l'Arturo Puente, amb l'Antonio Baños, el Manel Manchón i la Tània Tàpia, i veig durant la publicitat cares de molta... de...
jo no... escepticisme.
Què ens falta? Escepticisme. Què ens falta saber aquí?
És Brutus, aquest home, és Brutus, davant del César Putin, o és més un ajudant d'algú que intentarà més endavant carregar-se a Putin? Per mi aquesta és una mica
Hi ha una paraula russa que s'utilitza també bastant en accions militars i en intel·ligència, que és la maskirovka, que vol dir la màscara.
Com t'agrada, deixar anar aquí una parauleta.
La maskirovka.
Maskirovka.
Sí, són tots aquests mètodes.
És una doctrina... no? És una doctrina, diguéssim, russa de fa molts anys, que és emmascarar accions, posant capes i teatre, i llavors, també s'ha dit per Twitter aquests dies, no? És possible que tot sigui, diguéssim, o per l'exèrcit, o per algun sector i tal.
De fet, ahir s'apuntava, Antonio, la idea del gran teatre per aturar la guerra sense dir que atures la guerra, no?
Això es deia.
Però bueno, això...
amb la idea de que els ucraïnesos estarien entrant a Saporitja, no sé què, llavors tu fas aquesta cosa...
Dius, sí, és a dir, no puc continuar la guerra perquè fixeu-vos el que m'ha passat, però bueno, nosaltres també.
És un concepte a tenir en compte, és a dir, si nosaltres aquí no entenem res... és perquè, vull dir, hi ha unes capes de masquers allò, bueno, les matrioshkas russes, bla, 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 és una... diguéssim, és un tòpic.
Hi ha una interpretació que estem fent tots, que és dir, doncs, Ucraïna, i ho ha dit la Carmen Claudín, pot respirar i pot pensar que s'apropa al final, però jo penso també, i si és tot el contrari? És a dir, i si es rearma ara, diguéssim, l'exèrcit, doncs amb aquesta part de Wagner diu, això ens ha sortit malament, i anem amb més contundència per acabar la guerra amb Ucraïna.
No, jo ahir me'n recordava un perquè està...
És un dubte, no, clar, a mi m'agradaria que no fos així.
Rússia està en posició defensiva.
Està en posició defensiva, però es pot reorientar tot per dir, ara anem de debò.
No, Rússia no té capacitat.
Tània, digues.
De moment s'ha demostrat que no.
Però, Tània.
Que dic el que serà també interessant, i era un dels elements que m'hagués agradat també parlar amb la carn. No, cap problema. Ahir veiem en Putin, abans ho deia també l'Abel, no?, amb aquest llenguatge tan fort de traïció, etcètera. És a dir, com amb un discurs tan controlat, perquè el missatge, ho sabem, a Rússia sempre és molt controlat, és a dir, quina interpretació oficial faran ara les forces russes del que ha passat? Com ho explicaran en el seu poble? Quin discurs faran servir? Quina orientació ideològica li donaran al que ha passat? Jo crec que això ens donarà també una pista per saber més coses, per acabar d'encaixar aquest puzzle que ara no sabem. No ha tornat a parlar Putin, no sabem si ho vendrà com una victòria, diguéssim, de l'Estat per haver contingut o haver evitat un xoc civil, si ho vendrà doncs com que han acabat amb una insurrecció, si ho vendrà com que Wagner ha de continuar per un altre lideratge. És a dir, també serà, ens falta encara aquesta peça per saber com acaba d'encaixar tot plegat.
Jo crec que salvant molt les distàncies, perquè la situació és molt diferent, però jo sí que ahir tenia una mica al cap el cop d'estat sempre molt estrany, molt, que no sabem ben bé com va anar, del 2016 a Turquia, no?
Va anar que s'ho va fer.
Que s'ho va fer el mateix. Però que no sabem... Sí.
Però com a exemple és molt bo.
Sí. Però no sabem per què. És a dir, exacte, tota aquesta cosa que envoltava... No sabem ben bé. I per tant, sempre es va parlar, no, internament a Turquia, de dos faccions de l'exèrcit o de dos faccions de l'estat enfrontades. Ahir, l'única explicació, jo crec que, no sé, l'única cosa que justifica que pràcticament o Rússia és un estat absolutament fallit i qualsevol pot entrar pràcticament fins a Moscou.
Entra cuina,
sí. Qualsevol és qualsevol, vull dir, qualsevol estat mitjà, perquè ja dic que les més enllà de que de veritat que és un exèrcit o una empresa privada militar d'elit, amb molts exmilitars de gran rang, etc. Però més enllà d'això, 25.000 persones, 25.000 efectius i més o menys tal, això pot reunir un estat no tan gran i per tant, en fi, si això, l'única explicació és que hi ha una part de l'estat que és conniven o que té algun interès en que això passi. I per tant, estaríem parlant de un enfrontament entre parts de l'estat, sí, entre faccions de dins. Per tant, ens queda per veure qui és la facció. És a dir, sabem qui està en contra d'això. Sabem que és Shoigu, que és l'estat major de l'exèrcit. Sabem que és, diguem-ne, el que ara mateix dirigeix l'exèrcit i la part militar del govern. El que no sabem és qui està a l'altra banda. Sí, el que no sabem és qui és l'aliat, diguem-ne, sí, de Wagner, o a qui estava intentant cobrir Wagner.
Home, ahir vam explicar al matí que sortia Khodorkovsky, un dels principals opositors a Putin, una gran fortuna. Aquest senyor té raó.
Sí, però només va sortir.
Sí, però exacte, però vull dir que hi ha d'haver més coses a dins, perquè és una part, és a dir, que tenir la capacitat de que l'aviació no actuï, es tenim molt de comandament a dins de l'exèrcit, més que l'estat major.
Van carregar-se, hi ha 13 morts, i es van carregar-se que 6 helicòpters, que sí que van anar una mica, i van perdre també alguns camions a les de Wagner. Sí. És a dir, sí que va haver uns enfrontaments...
Escaramusses.
Jo crec que per explicar una mica el que... Ara és una marcianada el que diré, però per explicar una mica això, el que heu de veure tots, si no l'heu vista, que jo crec que és pecat mortal, és la pel·lícula Casino d'Scorsese. Mm-hmm. És a dir, això... si mirem la biografia de tots els actors, tots venen de la mateixa banda criminal. Sí. És a dir, ahir parlava una mica, no, del Tambov, el gang criminal dels 90 de Sant Petersburg, i Prigozhin feia de, diguéssim, era dic cambrer, però no és així, eh? Hi ha fotos de Putin... Bueno, no era ni cuiner, era...
L'encarregat del restaurant.
Allò, pel·lícula...
Home, en els gangs mafiosos sempre és important que hi hagi un restaurant.
No, és el que anava a dir. Ara imagineu que és Rússia, imagineu que és Nova York, no? El que porta aquell restaurant on passa tot, no? Aquell local.
Això és el Soprano.
El Soprano, bueno, doncs aquell és Prigozhin, o sigui, el senyor, i que després a la nevera tenen un prosciutto i a sota un tio mort.
Sí.
Bueno, de fet, literalment, es diu que Prigozhin un sopar fa un cambrer va tirar al riu, no? O no sé si al Neva o al mar, no? I això el van tapar perquè era un... De fet, ell era aquell restaurant que es deia, em sembla, una nova isla, clar, era on van a Chirac, van a Bush, a sopar, i allà està tot microfonat, allà se sabia tot. És a dir, pel·lícula de Las Vegas, de mafiosos. I era una colla, Rotenberg, Müller, Putin, i Prigozhin i tota aquesta gent, que de la màfia, cosa que passa en alguns països, ha passat el poder, però són una... És a dir, i ara imaginem que Putin és Robert De Niro, Prigozhin és Joe Pesci. Prigozhin és el sicari, el tio violent, i no sé què, i li donen, el que passa que Joe Pesci, si heu vist la pel·lícula, li donen 20.000 soldats i tancs i leopards i no sé, bueno, perdó, i tancs de... No, armada no en té, però en fi, tancs de combat, doncs clar, és un perill, però també una lògica... mafiosa, que no és un estat ni uns militars de carrera, però no té cap formació militar, en absolut. Això que quedi molt clar, és un senyor que la seva formació és de mafiós. Mm-hmm. Llavors, clar, també una lògica de A veure, jo t'he estat servint... Jo era el del bar...
La seva formació de mafiós m'ha matat.
T'he estat
de l'escola de mafiós.
De l'escola de mafiós dels 90 a Petersburg. No, 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 és que de veritat...
Es neix o es fa?
No, no, no. Un diploma penjat.
I acabo, no va.
Un diploma... 4 anys de grau, eh?
13 anys de presó. Li van condemnar 13 anys de presó. No, dic que hi havia una notícia que ahir, a última hora, Rotenberg, que és un... dels, de primera època de Putin, el pana mafioso, el te quiero primo, aquest va agafar l'avió mort. Llavors, hi havia una cosa que també hi havia una lògica que hem d'instal·lar, que en aquest cas són una colla que es coneixen de petits, i, bueno, petits no, de joves, i són una colla mafiosa. Llavors, aplicar lògiques de l'estat modern, de Curcio Malaparte, de Anatoly Litva, que sigui un estat o no sé què, també ens deixem una part fora. Espera un moment, què anava a dir jo ara? Ara ja m'has... Bueno, és igual.
T'he matat. No, jo volia dir... Jo volia dir només que sent tota sobrietat, això demostra, doncs, el tipus d'estat que és Rússia. Sí. Que jo no... Jo he de dir una cosa. Que jo quan va començar la guerra d'Ucraïna, jo era dels que tenia, bàsicament, por. Dels que deia, això d'armar Ucraïna, a veure si entrem en una escalada militar, en una escalada nuclear. No. Ara m'era... No, però vull dir que jo era...
Ara reforça molt el que ha fet la Unió Europea.
Exacte. Jo estic reconeixent el meu, evidentment, error, que, com que no sé molt d'això, jo sento els experts i ja està. Però vull dir, el meu error des de la por, des del dir... A veure si això no fa una escalada nuclear o militar amb un estat com Déu mana, per dir-ho així, no? Que tinguem de... Jo crec que el que hem anat veient durant aquest any i mig, i sobretot en l'últim episodi d'ahir, és que no estem davant d'un estat com Déu mana.
És una cleptocràcia, és a dir, un govern de lladres.
Estem parlant d'un estat format per aquest tipus de senyors mafiosos...
Té dos eixos. Una són una cleptocràcia, són lladres, i l'altra són ultranacionalistes tots. Sí. Amb unes idees de Rússia, el número 2, que no sé què era el que liderava la columna, i no sé si es quedarà de jefe, i és el fundador, perquè a més els Wagners d'ahir, ells mateixos es diuen els músics, a si mateixos, i el que va posar el nom de Wagner és Dmitri Utkin, que és un tarat, aquest sí que és exmilitar, un espetsnaz, i aquest tio és ultranacionalista, per no dir supernazi. Clar, hi ha una ideologia darrere de supremacisme rus, per una banda, i l'altra és una cleptocràcia.
El missatge contra Lenin d'ahir crec que hauria de fer que, no, tota aquesta gent, tots aquests comunistes una mica
confoses... No saps on acaba el lladre i on comença el patriota. Sí. Això també passa bastant. Però volia dir, hi ha un fet que també va passar desapercebut, i aquí també, que a Catalunya ens ha passat diverses vegades. És a dir, es va entrar a la seu de Wagner a Sant Petersburg. Sí. La seu de Wagner a Sant Petersburg, un intueix que deuen tindre uns servidors, deuen tindre unes informacions, deuen tindre uns papers, deuen tindre unes dades sobre una sèrie de coses, d'operacions militars, dades bancàries de gent. És a dir, aquí, per altra banda, també hi ha hagut... Deu haver, perquè si aquí ens ha passat amb la depuradora, aquella incineradora de papers... que anaven els Mossos i va entrar tal, doncs imagina això, una escala absolutament descomunal. Deu haver una guerra d'informació també, de la qual no sabem res, no?
10 i 12, doneu-me res, 2 minuts i de seguida canvio un moment de tema i després...
Acord de claredat?
No, una cosa de política sorprenent que m'ha quedat l'atenció avui. I després una altra que és la setmana que s'estrena Indiana Jones.
Ai.
No t'agrada?
He vist el tràiler.
En català.
Això sí.
I d'aquí uns instants parlarem amb el secretari general de Política Lingüística, perquè hi ha un esforç evident de traducció i de doblatge de pel·lícules. Un segon.
RAC 1.
Vivim a un ritme accelerat i arribem just a tot arreu. Però per què no gaudir del moment? Sobretot quan estàs esperant el teu vol. Aquest estiu, sent el ritme de l'aeroport amb tot el que tenim preparat per tu i gaudeix d'ofertes exclusives a les nostres botigues i restaurants. Què esperes per viure el nostre ritme? Més a aenasienteelritmo.com. Aena, aeroports per tu.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 22 99. 93 415 22 99.
Gestió Vitalici Vivenda. Els de casa. Els de sempre.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vende el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Aquesta primavera estrena llit amb Grupo Todo Plano.
Sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil. A les botigues Grupo Todo Plano tenim matalassos de primeres marques com Somcura, entre altres.
Descobreix a les nostres botigues de General Mitre i Pau Claris la nova col·lecció completa de Somcura, número 1 de molla ensecada, segons els consumidors.
La botiga més propera a grupotodoplano.com.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Un quart d'onze, res, volia dedicar uns instants a una qüestió que a mi m'ha cridat l'atenció i l'Artur, ara que estàvem parlant, diu, no és tan raro en ell. Avui entrevista Xavier Trias al diari Ara, que parla del 23J i li pregunten per la, diguem-ne, la divisió del vot independentista, el PDeCAT, etc. I ell diu, el 23J, Jordi Pujol, Artur Mas i jo votarem el mateix, que és a Junts per Catalunya, d'acord? Hi ha un moment que li pregunten pel futur. La Núria Orriols li pregunta per la investidura de Sánchez, de qui prefereix com a president espanyol, si Sánchez o Núñez Feijó, i ell diu, cap dels dos, no tinc cap preferència, ho votaré la Míriam, que és Míriam Nogueras. I després li diu, però creu que, encara que a vostè li sembli, li sigui igual, o vaja, que no sigui debat en el seu cas de si s'ha de votar o no, és igual per Catalunya que governi Sánchez que Feijó? I la resposta és una mica curiosa per algú que no ha anat tant a rodes de premsa o en campanya amb Xavier Trias, és aquesta.
El PP en Vox fa por. El PP en solitari, pues, escolta, jo no em negaria a fer una negociació sèria sempre i quan estiguin disposats a reconèixer. Escolta, la primera gran negociació que hem de fer aquí a Catalunya és que el PSC i el PP català defensin una posició clara a Catalunya. Som una nació o no som una nació?
Jo estaria disposat a negociar amb Núñez Feijó mentre en reconeixin, hi hagi un reconeixement, no? Que, evidentment, això no es produeix ara mateix, eh? Però hi ha un canvi, probablement per determinats independentistes o votants respecte a Trias, que parla amb aquesta tranquil·litat dels pactes, no només amb el Partit Socialista, sinó amb el PP.
Ja, doncs, sí, però aquest missatge... Aquest missatge tindria algun sentit si la llista de Junts a Madrid l'hagués encapçalat Jaume Giró. És a dir, al final, amb la imposició de Míriam Nogueras a Madrid, és una opinió de Trias, clar, que al final té el poder que té dins del partit, i a l'Ajuntament de Barcelona no s'ha fet amb l'alcaldia. Si ho hagués dit com a alcalde, seria una altra cosa, però amb el gir de guió que hi va haver en poques hores d'anar a primàries a la imposició de Míriam Nogueras i el pas enrere de Jaume Giró, jo això ho veig com una mica de paper moll.
Però Míriam Nogueras és una candidata de Jordi Turull, i Jordi Turull jo no sé si està molt lluny d'aquesta idea. És a dir, la idea, a veure, la idea que hi ha tant en una part de Junts, no?, com evidentment en el PNB i en altres sectors, diguem-ne, sector del nacionalisme de centre-dreta, no?, PDeCAT, podríem parlar, és la idea de s'ha d'evitar com sigui un pacte PP-Vox, i per evitar com sigui un pacte PP-Vox que estigui a dins del amb Vox dins del govern. Per tant, l'escenari que estan veient ja, el PNB és bastant explícit, és si suma el bloc de les dretes...
Jo me fico pel mig
i dic, l'única forma que jo et doni suport és amb Vox fora del govern. No dic que Vox no voti el PP, no investeixi Feijó, sinó que Vox quedi fora del govern i plantejar-li a Vox un escenari en el que sigui. Tu has de triar, investeixes Feijó i et quedes, i quedes fora del govern, o repetim les eleccions, perquè si no el bloc de la dreta no dona. I això pot passar si està el PNB. El PNB al final té 5-6 diputats, 7 l'any que millor i 4 el que pitjor. Llavors, això fa un mental molt petit. fa, mira, una que, clar, cal que... Ara, si comencen a fer partits això...
Però no en poden ser molts, perquè...
Bueno,
no?
Bueno, Junts per Catalunya tindrà... No sé, ara mateix no em feu dir, però...
Sí, però pres... no crec que vulguis comptar dins d'això Esquerra o Bildu.
Segur que Esquerra i Bildu no estan.
No, però tens alguns sueltos a Canàries.
Exacte, tens alguns sueltos a Canàries, correcte.
L'Espanya vaciada.
L'Espanya vaciada serà important.
Tres d'aquí i... Sí.
Tot això serà molt important. Llavors, tot això pot ser important. Llavors, si tu et fas amb una borsa d'uns 15 diputats... uns 15, 20, fins i tot intentar que siguin més aviat 20 diputats, que puguin fer aquesta posició de força, de dir aquests 20 diputats són per Feijóo en la mesura que Feijóo ens garanteixi que passa la legislatura sense ficar Vox al govern, i que això faci que un Vox de 30 i escaig diputats, ja veurem, poder són més, però de 30 i escaig diputats accepti que l'única, que no vol anar a una repetició electoral, perquè això l'aniria malament electoralment, i accepti, bueno, ja. Pues, l'investim i ens quedem fora del govern. Això seria un triomf. Ara, dit això, clar, si només li demanaràs a Feijóo, que no fiqui a Vox al govern, no sé també quina cosa podràs vendre a Catalunya, al país, i al País Basc és una mica diferent, però a Catalunya no sé què li podràs vendre als catalans perquè acceptin aquesta aposta. Només ser tu una mena de cordó sanitari o de, no, contra l'extrema dreta, que al cap i a la fi, amb un PP molt fort contra les lleis, que te porta coses constitucionals, és a dir, que serà beligerant contra les coses de Catalunya. Serà molt complicada de mantenir aquesta posició. Però ja dic que crec que és l'aposta d'això que podríem dir el nacionalisme de centredreta, no? Que és una mica vell, tot això. Els partits aquests, jo crec que Trias és veritat que parla, bueno, per una part del seu partit, que pensa que encara manté una mica la idea de que les coses estan com a l'any 2005.
No, molt ràpidament. Què important han estat les municipals al final?
Molt.
Perquè tothom donava per fet que el gir cap al pragmatisme, la moderació a Catalunya, els partits independentistes catalans, i ara resulta que descobreixen que els votants independentistes eren independentistes, per sorpresa dels quadres dels partits. Llavors hi ha hagut un gir, tothom donava per fet que aniria a Giró no sé què a Madrid, i bueno, és Nogueres, tothom, o sigui, Esquerra parlant d'independència un altre cop, que és una cosa sorprenent, l'havien abandonat, és a dir, hi ha un moment com de mercat de calaf, hòstia, corregim, perquè ara resulta que la gent que ens votava ja no li feia tanta gràcia, que canvia bastant el mapa d'aliances. Perquè jo crec que el que està dient Esquerra, el que està dient Junts, és bastant diferent del que deien abans de les municipals.
10:22. Manxot, molt breu, sisplau, demà.
No, jo penso que ja és una contradicció del senyor Trias molt evident, perquè hi havia una cosa que a mi m'agradava molt i que ell ho ha dit al final, dient, jo és que venia com una mena de missió de pau a Barcelona, sí. No? Per tant, venia que aquest aterratge de Junts fos efectiu. Però és que alhora, i ell sent un dirigent important de Convergència, que ho ha estat, ara no ho és, però ho ha estat, jo crec que no ha tingut la personalitat necessària per imposar, o com a mínim per dir, però això ha d'anar en paral·lel a altres decisions. Si la decisió és que jo accepto la candidatura per Barcelona, però al mateix temps, alhora, el que feu és candidat a Míriam Nogueres a Madrid, i o poseu com a substituta a Laura Borràs, a la exalcaldessa de Vic, a la R. Llavors no és massa coherent.
Però si R és seva, espera, si R és de Trias.
I si alhora el que fas és impedir pactes que els teus alcaldes locals, els teus quadres locals, ja havien acordat amb el PSC, a la Diputació de Lleida i a la Diputació de Tarragona, i estan vetats per Carles Puigdemont, llavors no estàs anant en la mateixa direcció.
No.
Llavors, clar, el que no pots demanar és una cosa i fer al contrari. Diu, jo és que vull negociar amb el PP, no, però jo votaré, clar, la Míriam és la meva candidata, però si és tot el contrari del que estàs defensant. Senyor Trias, tot el contrari del que estàs defensant.
10:23, bé, ha quedat clara la posició de cadascú. Permeteu-me, que abans que acabem tertúlia, jo no sé si vosaltres sou d'Indiana Jones, jo ho soc molt.
Molt,
jo soc molt. A tu també, sí. Estem sí, repassant
és
ara...
És generacional, la... poder, no? Que és generacional.
Generacional,
mica.
És possible.
No, jo recordo, jo quan era petit, recordo que hi havia molt Indiana Jones, perquè no sé quines pel·lícules ja es feien, però jo me'n recordo molt.
Però són dels 80, vull dir que tu i jo ens arriba bueno, justet,
sí, Arrasqui,
amb remissions.
Manxon i jo sí que som...
Remissions televisives, jo diria.
Sí, per això.
Manxon i jo som d'haver un d'estreno.
D'estreno podreu anar-hi la setmana que ve. Dimecres s'estrena. Mira, oita. Ara. S'estrena i en català Indiana Jones i el dial del destí. Ahir vam estar regalant entrades amb aquest sistema nou que es diu 4DX, que són no només butaques estupendes, sinó que es mou i que tiren alè a la cara, coses estranyíssimes. I és en català, com dèiem. Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí el secretari general de Política Lingüística del Govern, el senyor Francesc Xavier Vila. Senyor Vila, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, és la gran pregunta que sempre es fa tothom quan hi ha una estrena en català. Més enllà de que sigui en català, que hi hagi una estrena en català, hi ha prou còpies, hi ha prou bons horaris al cine per anar-la a veure?
A veure, sempre es pot millorar, això per descomptat. Però aquesta vegada, per exemple, tenim 43 sales, s'estrena a tot Catalunya, s'estrena a Andorra, s'estrena a Palma, s'estrena fins i tot a Castelló, Vila-real, País Valencià. Mm-hmm. Aleshores, tenim una oferta que podem aprofitar, siguem a l'Alt Empordà pràcticament a tot el país. Quin repte tenim? Tenim el repte d'omplir el màxim possible sales, perquè recordem que estem parlant d'un sector privat, un sector en què els exhibidors s'hi juguen els quartos, i per tant el que necessitem és acompanyar el sector del cinema en aquesta recuperació que està sent molt difícil de l'anada al cinema. Jo recordo que l'any 2019 van haver-hi 19 milions d'espectadors als cinemes, l'any 2022 hi van haver 11 milions d'espectadors. Per tant, ara és el moment en què tots plegats podem donar un suport als cinemes, però i també, bàsicament, al cinema en català.
Sobre això, crec que és important el que es diu el Francesc Xavier Vila, perquè hi ha una pila de vegades que hi ha queixes de tot tipus, i és que no hi ha cinema en català, i aquestes empreses que venen dels Estats Units que no doblen, i el govern espanyol que no facilita, tal. El dia que hi ha una estrena internacional d'alt nivell, llavors les sales han d'estar rebentades, perquè si no, llavors el missatge que es dona a qui li importa el missatge, que és la indústria, en fi, entendrà que molt bé que hi ha molta reivindicació de Twitter i després a l'hora de la veritat la gent no va al cine a veure pel·lícula en català, no? Des del vostre punt de vista, clar, no sé si s'ha superat o no, per estudis que tingueu, per la relació amb la indústria, aquella idea que un català no parlant, davant de les dues possibilitats, encara es trobi amb la situació de dir, no, és que se'm fa raro sentir Harrison Ford parlar en català. Això ja ho hem superat o no?
A veure, malauradament no ho hem acabat de superar, d'això en diem aquesta diglòssia audiovisual, gent que s'acostuma, perquè la major part de l'oferta que tenim audiovisual és en castellà, s'ha acostumat a mirar les pel·lícules, a gaudir de l'entreteniment doblat en castellà, i aleshores queda com sobtat. Per tant, certament aquí hi ha encara una rèmora de gent que li costa. I m'agradaria insistir en una qüestió. És una qüestió d'hàbit, d'ús, de fer un petit esforç si no hi estàs acostumat. Després, com tota la vida, t'hi acostumes i passa perfectament, perquè els doblatges són molt bons. Tenim una indústria de doblatge que funciona molt i molt bé, és molt versemblant, i ja fins i tot, si mireu comptes de Twitter com doblatge en català, a vegades fan sí. coses que són divertides, com comparar una escena, com és doblada en castellà i en català, i la versemblança és la mateixa.
Tant, o a vegades superior, eh? N'hem vist alguna que allò que volen posar actors de doblatge, que no són actors de doblatge, sinó actors que poden vendre en el nom, per exemple, pel·lícules d'animació, que a vegades hi posen un actor que sigui conegut però que no és de doblatge en el doblatge castellà, i clar, llavors es veuen uns autèntics desastres a l'hora de doblar-ho, i en català això no passa.
Jo és que m'agrada reivindicar la qualitat del doblatge en català. Tenim un dossier que funciona molt bé, uns professionals de primera línia, i no vull dir altres llengües, però hi ha altres llengües que funciona pitjor i és menys versemblant. En català el doblatge també ha de ser molt bo.
Senyor Vila, quan estem parlant amb el secretari general de Política Lingüística, fa un temps, quan s'estrenava Disney Plus, recordo que vam tenir precisament aquest debat a Catalunya, perquè un dels grans cavalls de batalla, si estem parlant d'audiovisual català, són els nens, no? Tinc la impressió que hi ha hagut un canvi important en la relació o del govern, no sé si del govern o de les iniciatives del govern, respecte a les plataformes i les majors del món cinematogràfic, sobretot nord-americà. Ha passat alguna cosa en tot aquest àmbit, com podem veure que Disney Plus, ara moltes de les pel·lícules que ja hi havia una versió en català, ara ja hi són disponibles, com Amazon Prime, que fa algunes estrenes en català? Hi ha hagut un canvi en la relació entre el govern i aquestes majors o aquestes plataformes?
Sí, hi ha hagut un canvi important en molts sentits. En primer lloc, perquè es va negociar la llei de l'audiovisual, la transposició de la normativa europea a la llei audiovisual espanyola, i allà es va aconseguir que hi hagués una sèrie de requisits pel que feia a les pel·lícules, a les versions catalanes a les plataformes. Menys del que haurien desitjat, però va ser un pas endavant. I d'altra banda, hem treballat també del bracet de les plataformes. Parlem constantment amb les plataformes, els responsables a l'estat espanyol, fins i tot internacional, per fer-los entendre la importància que té per nosaltres, com a societat, poder accedir a l'entreteniment en la nostra llengua. I això s'ha de dir que les plataformes ho estan entenent molt bé. D'entrada estan col·laborant amb nosaltres pel que fa a doblatge de noves pel·lícules, de noves sèries, estan aprofitant tant els recursos que hi ha per fer doblatges, fins i tot també s'interessen per la producció en versió original catalana, i això també és una notícia molt interessant. I després hem treballat en una àrea que feia molt de temps que se'n reclamava, que és l'àrea d'aprofitar tot el cabal de pel·lícules i de sèries que ja estaven doblades, sigui per TV3, sigui per el Departament de Cultura. Mm-hmm. Tots aquests doblatges estaven, per dir-ho així, dormint, mm-hmm, i era molt difícil fer-los arribar a les plataformes. Doncs bé, després de molts esforços, perquè la veritat és que cada pel·lícula és un món i cada distribuïdor és un món i cada empresa de doblatge és un món, però després de molta feina amb TV3, amb les distribuïdores, hem aconseguit establir un mecanisme pel qual des del Departament de Cultura facilitem el pas de les pel·lícules ja doblades, i això està fent que les plataformes, quan diuen, mira, a mi m'interessa doncs aquella pel·lícula X i la vull oferir als meus clients, fins ara, no, encara que existís el doblatge, no s'hi podia accedir. Ara estem aconseguint que arribin a les plataformes. Mm-hmm. I això és una forma de reaprofitar un esforç que hem fet col·lectiu, que està molt bé, perquè permet que en plena llibertat l'espectador pugui gaudir de la versió de la forma que vulgui, si la vol veure doblada, si la vol veure subtitulada. Ara el català hi està entrant, i sobretot estem normalitzant el català com una llengua de l'audiovisual més. Aquí no ens enganyem. El món és divers, al món hi ha moltes llengües, i hi ha molts públics i molts mercats. El que fem és que el català es normalitzi com una d'aquestes llengües en què les empreses, això, qui no coneix el sector potser no ho té prou clar, però quan una plataforma vol emetre un producte, doncs va a qui el va generar, aleshores allà li diu, escolta, i en quines versions les tens, m'interessen aquesta o aquella. Molt bé, fins ara les plataformes ni tan sols no pensaven que hi havia el català, i ni tan sols no la demanaven. I ara, al contrari, estan aconseguint que això, les mateixes plataformes incorporin el català i fins i tot negociïn amb aquestes versions. Mm-hmm. I diguin, doncs mira, jo te la passo a dalt preu. Estem normalitzant el català en el món de l'audiovisual, i crec que això és bo pels espectadors, per la indústria i, per tant, pel país en general.
D'aquí menys d'un mes, senyor Vila, el 21 de juliol s'ha confirmat l'estrena en català d'un altre títol que pot arrossegar molta gent, que és la pel·lícula de Barbie, que si han vist el tràiler és una pel·lícula que es preveu bastant bona, bastant bona. Hi ha algun altre previsible en els pròxims mesos?
Sí, de fet tenim un estiu que ve clarament marcat per cinema en català. Deixi'm dir que amb Barbie hem tingut ja un primer indici de l'èxit que pot tenir, perquè la pàgina, el tuit que va fer Política Lingüística anunciant la versió catalana de Barbie, l'última vegada que vaig consultar havia tingut més de 600.000 visualitzacions. És a dir, un tuit anunciant Barbie en català. Cosa que ens posa contents. A més d'això, doncs, tenim altres pel·lícules. El 6 hi haurà La gran esmaixada, de Selectavision. El 14 tindrem Elemental, de Disney. El 28 tindrem El detectiu Conan. Aquestes més o menys ja les havíem anunciat. La que potser encara no havíem anunciat i que ja podem confirmar és la de les Tortugues Ninja, Caos Mutant, que arribarà a les nostres pantalles el 25 d'agost, que és a Paramount, i crec que és una molt bona manera de tancar el mes d'agost.
O sigui, les Tortugues Ninja, Caos Mutant, que s'estrena a finals d'agost, serà en català.
Efectivament. Val, i també sí. Tindrà, per tant, una distribució àmplia.
Confirmació per part del govern de Catalunya d'una altra estrena que serà en català en els pròxims mesos, per tant, molt, molt centrat moltes vegades en cinema familiar, que això és una part important de la manera d'anar al cinema, que és pares i fills i cosins i nebots i tiets, etcètera, per fer arribar precisament la gent al cinema. Última pregunta que li volia fer, senyor Vila. Vostè és coautor d'un estudi que crec que és molt significatiu quan parlem del català i de l'audiovisual, que és Català Youtubers Instagramers. Un punt de partida per promoure l'ús de la llengua. Clar, aquest és un debat que hem tingut molt de temps, hi ha molts influencers i molts streamers, etc., que treballen, sent catalans, treballen en castellà, no? Aquí a Catalunya es pot guanyar bé la vida un streamer, un influencer que treballi en la nostra llengua, i per altra banda, no caldria, igual que hi ha en l'àmbit audiovisual del cinema, subvencions, caldrien subvencions en aquest món dels instagramers, dels influencers i dels streamers perquè ho facin en català?
El món dels instagramers i influencers en general, els creadors de contingut audiovisual, és diferent del món del cinema. Efectivament, ara mateix hi ha un nombre d'autors que funcionen en castellà, que s'adrecen a un mercat, són aquests, els macroinfluencers. Des del govern el que estem intentant és engegar també aquesta dinàmica que ja veiem en el món del cinema, que és una dinàmica virtuosa en què aconseguim que el mercat mateix comenci a donar-se les possibilitats que té utilitzar els influencers. Volem introduir-la en el món de la creació digital. Amb això què volem dir? Hi ha tot d'empreses que es beneficiarien de poder accedir a microinfluencers, perquè el seu producte és un producte de proximitat. I el que volem és que el mateix mercat s'adoni de les potencialitats que té aquesta feina. Per tant, no estem anant tant en la via de subvencionar influencers concrets, sinó de reforçar els canals perquè es normalitzi la presència del català en el món digital a partir del mercat.
Francesc Xavier Vila és el secretari general de Política Lingüística de la Generalitat. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Anirem acabant ja, avui acompanyats de l'Arturo Puente, de l'Antonio Baños, del Manel Manchón i la Tània Tàpia. A mi, si puc, sí que em trobareu al cine, veurem, Indiana Jones. I amb aquests seients tan estrets.
Faltava preguntar-li si això del català ho salvarem o no.
Bueno, però ell... que vols la bola de vidre, no?
Bueno,
això del
ell
català.
Està al mando, diguéssim una mica. No?
Digues, Tània, disculpa.
I ara que ve el 23 de juliol, les eleccions generals, sí. Que la gent també pensi en termes de la cultura. És a dir, depèn de quines formacions no apostaran tant clarament per la cultura, per la producció, per al cinema, perquè al final la qüestió lingüística també és una qüestió de diners.
Sí, sí.
Per tant, també que la gent pensi a l'hora d'anar a votar el 23 de juliol, a qui dona la seva confiança, si vol que continuï la producció audiovisual, si vol que continuïn els continguts culturals, el cinema, etc, etc, etc.
Mira, tu que vens precisament de família amb la teva germana estupenda, que és una de les millors productores d'Espanya ara mateix de cinema, això que dèiem ara amb el Francesc Xavier Vila és una de les coses clau, no? Quan fem tanta campanya i hi ha tanta queixa, no hi ha cinema en català, no hi ha, i el dia que n'hi ha o estan rebentades les sales, el dia que Prime estrena no sé quina sèrie que l'ha doblat al català, o la gent la va veure, o en fi,
el
missatge que estàs donant a la indústria és aquest, no?
Sí. I com en tot és una qüestió de diners, i si la indústria no li surten els comptes, ha de ser, doncs, o la Generalitat o les televisions públiques les que hi posin diners, i moltes vegades és tan trist com això, però si el públic no té aquest, diguéssim, no ho recolza, doncs encara es desinfla més aquesta petició. Però... I això ha de conviure amb un altre element, i és que també hi ha un consum i les noves generacions estan més acostumades a la versió original. Per tant, han de conviure les dues coses, que és el que deia també el secretari de Política Lingüística, no? Que puguis veure-ho com tu vulguis, subtitulat, en català, en la llengua original, etc.
Què deies, Puente?
No.
Ah, perdona,
sí, no sé què n'has de dir. No,
volia... Ah, no, el Manchón me'n volia.
Sí, no, és curiós perquè sempre pensem el català en oposició al castellà, i que el castellà és una llengua de 600 milions, no sé què, quan hi ha tremendes baralles d'usuaris quan arriba alguna cosa doblada en castellà, nord-americà, americà, videojocs i tal, latino, no? I que sona tan, els grinyola tant com a...
I després, i després, perdó, ara m'he animat. I després, no, és que apuntar una cosa també molt interessant. Quan estem parlant de la, dels creadors de contingut, dels youtubers, etc., i de, per exemple, de tot el tema de Twitch, sí, tot el tema de Discord, ja la competència ja està, ja l'estan fent el castellà. El castellà ja està veient com retrocedeix en aquestes plataformes contra l'anglès, que les noves generacions ja entenen més o menys l'anglès. Poder no són supercompetents en l'anglès, tant de bo ho fossin més, però ja poden entendre molts d'aquests vídeos en anglès, i per tant veient com el castellà està retrocedint. Per tant, que això que li passa al català, que li passa, evidentment, moltíssim, sí, més que al castellà, però que compte que és un fenomen global i que poder el competidor més aviat és l'anglès. Hi ha youtubers aquí, hi ha youtubers a Barcelona i creadors de contingut a Barcelona, que per cert és un dels grans pols europeus i mundials de creadors de contingut, Barcelona, sí, que ja ho estan fent en anglès.
Manxon, volies acabar amb
sí,
això.
Sí, sí, jo és que volia dir que amb tot això del mercat, perquè en realitat estem parlant de mercat i estem parlant d'indústria, hauríem de saber i una mica el mercat possible de persones a Catalunya que estan disposades a consumir tot el que són productes en català. I fa poquet vam fer un debat amb Letra Global per parlar de Gabriel Ferrater, amb Jordi Amat, amb Jordi Báñez i Andreu Jaume. Jo li preguntava, diguéssim, al Jordi Amat, que us ho coneix bé, i els estudis, el que diuen, per part d'editorials, per part d'operadors audiovisuals, és que hi ha unes 250.000 persones a Catalunya que habitualment consumeixen productes en català, que van al cinema, que compren llibres en català, des d'assaig fins a novel·la, fins a escriptor propi, diguéssim, o traduccions en català. És poc, és molt, jo crec que no està malament, i ells com a mínim la valoració que em feien era bona. 250.000 persones recurrents que estan disposades i que no és que estiguin fent militància, sinó que simplement els hi agrada fer-ho i ho fan de forma habitual. Doncs no està malament. I, diguéssim, agafem la part positiva.
Deixa'm dir que sobre això...
I que s'omplin les pantalles, no, els cinemes, clar.
Vull dir que el públic potencial... Clar. Tu estàs dient 250.000. Aquesta ràdio té 800.000 oients en català diaris. Ah, sí. Catalunya Ràdio en té, si no recordo malament, vora 500.000 aproximadament. O,
sí, per any.
800.000 oients, tot i sortint nosaltres.
Doncs, no, estem parlant de quantitats importants.
Home, si són quantitats importants. Per tant, el públic llavors, potencial hi és. Després que la gent ho faci, és una altra cosa.
Tu dius potencial. Sí, sí. Jo dic que recurrentment, sí, sí, 250.000 sí, que sí consumeixen. Home, doncs a vegades no plorem tant, no plorem tant, cultura, i fem, no?
Sí, però culturalment ja el que se'ls ha d'explicar a les productores de tota aquesta indústria és que el fet que la major part dels catalans, o que tots els catalans, sàpiguen castellà, no vol dir que no hi hagi una part important que vol continuar parlant
en català, perquè
això és una cosa que moltes vegades a fora no està tan clar, i s'ha de posar sobre la taula.
3 minuts per 3 quarts d'11, va, deixem-ho aquí. Arturo Puente, Antonio Baños, Manel Manchón, Tania Tapia. Baños, si no passa res més, com que hi hagi una altra cosa...
No, parlo de tot.
Ja, si de cas, no, estic parlant de Rússia, que no hi ha
una cosa aquesta tarda.
Si gira una altra vegada...
Hi ha una guerra en marxa allà.
Sí, sí. Apa, que vagi bé. Adéu-siau, bon
diumenge. Bye-bye.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Has vist l'incendi descontrolat i tu llençant borilles per la finestra? Foc off.
Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc, foc off.
I encendràs petards en plena onada de calor? Foc off.
Saps que si utilitzes maquinària on no toca pots provocar un desastre? Foc off.
Aquest estiu més que cap altre. A les imprudències...
Foc off.
Si veus foc o una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, la Pobla de Segur, al Pallars Jussà.
El dijous 29 de juny a les 7, Islàndia, amb Albert Om, en directe des de la Casa Mauri a la Pobla de Segur.
Celebrarem la Diada dels Reiers de la Noguera Pallaresa. Els reiers, que fa més d'un segle transportaven fusta riu avall, avui són patrimoni de la humanitat.
L'últim cop que vam ser al Pallars, jo vaig acabar anant amb caiac.
Doncs a veure on acabem el programa aquesta vegada. Començar-lo el començarem a la Casa Mauri, un conjunt modernista de l'any 1907 que ara és la seu de l'Ajuntament de la Pobla de Segur.
El dijous 29 a les 7, Islàndia, amb Albert Om des de la Pobla de Segur.
I esteu tots convidats, entrada lliure.
RAC 1, tots som 1. Amb el suport del Consell Comarcal del Pallars Jussà i l'Associació Cultural dels Reiers de la Noguera Pallaresa i amb la col·laboració de Borges.
Hola, sóc Joan Tomàs i aquest és el meu primer anunci, però fa 33 anys que sóc òptic optometrista a Òptica 2000. Juntament amb més de 500 òptics ens esforcem cada dia per ser el teu referent en salut visual. Per això hem estat triats Òptica de l'any. I ara, perquè ens coneguis, emporta't dues ulleres al preu d'unes. Òptica 2000 El Corte Inglés. Els teus ulls ho mereixen.
Especialistasendeudes.com. Informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta Crims, el podcast d'investigació criminal que ha fet història, destapant qui va matar a Kennedy.
El segon impacte que la directem al cap ja el va disparar a placer la Jacqueline, la dona, aprofitant que estava ajudant el seu marit que es queixava del primer impacto.
O descobrint com va morir Antoni Gaudí.
Cuidado!
És mort!
Crims, un podcast que posa foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I els divendres, la resolució al versió RAC1. RAC1. Tots som 1. Amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per joves d'1 a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
Carlos Sanón, bon dia.
Bon dia.
Tot bé, tot controlat?
Tot controlat.
Sant Joan, correcte?
Molt correcte.
Passant les seves posicions. Què vol dir passar? No t'agrada?
Vaig estar a les Canàries.
I què passa a les Canàries? Que no celebren Sant Joan o alguna
cosa? No, primer que no, i després és raro que tothom està allà aquí fent la revetlla i estava allà...
Però corrent, estaves?
Sí, perquè tenia un festival el dia següent.
Oh!
I no hi havia avions, ho vaig intentar de maneres...
Oh, quina tristor, quina tristor.
Sí, sí.
Va, anem amb les paraules encadenades. Ja sabeu que és aquest joc que es llancen paraules una a l'altra. Cada paraula que es llancen una a l'altra acaba amb la lletra amb la qual començarà la següent. Val? I el joc és que jo interpreti a través d'aquestes paraules quin és el tema de què parlaran. O sigui que aquí, avui, qui li toca...
Comença en Carlos.
Jo. Carlos, et toca. Estàs a punt o no? És que em veig una mica baix avui.
No, estic bé.
Estàs trist d'haver passat el Sant Joan a les Canàries.
L'any passat el vaig passar tancada a casa meva i ben feliç.
Ara, mira, goita.
Bueno, he posat totes les meves esperances a Sant Pere.
Vale. Bueno, va, vinga, fot-li. Facilet, eh? Corta-hi el pie.
Bueno, aquesta serà molt fàcil, eh?
A veure.
Estiu.
Estiu. Amb la U.
Ah... Deixa'm fer-la amb la H, humitat.
No, però... Però què és això? Però què és aquesta estafa?
Fora, és que n'hi ha molta
humitat. A la segona ja esteu fent trampa, home. Però...
Si no, no podem començar sí, amb la H.
És molt gros.
És que si no, la H és una lletra que està
que vols, castigada. Estiu amb la amb H final. Estiu amb H final.
Estiu. Estiu amb un sospir. Exacte.
Humitat. A lo Shakira.
Humitat. Amb la T.
Tímid.
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 Tímid acaba amb D, eh? Ojo.
Sí.
No, que vulguis ara posar una altra cosa.
Debats.
Debats?
Debats.
Oh, no.
Estiu, humitat, tímid. Debats. Amb la S.
Sexe.
Eh?
Sexe.
Debat i sexe? No és debat gaire, eh?
Excitació.
Corai, noi. No estic entenent res, eh? Però bueno, seguiu. Amb la O.
Operació sortida, tot seguit.
Operació sortida. Ah, bueno...
Operació sortida.
Bueno, sí,
llavors entenem que acaba per O, que acaba per O...
Per O, va.
Operació.
Tantes trampes al mateix lloc, no.
Val.
Operació.
Ofensa.
Estic perdudíssim, nois, eh?
A veure, estiu.
Sí, això sí, i humitat, bueno, vale.
Tímid?
Tímid, no veig d'on ve. Debat, debat, no sé què siguin, sí, les eleccions d'aquest estiu. Sexe.
Debats, debats a l'estiu, amb humitat, sexe...
Excitació, l'operació sortida, vacances, bueno, això. Mm. Vacances no ho dic, dic jo. Oh. Bueno, ens hem quedat a la O d'ofensa.
Ofensa.
Ni idea.
Sí.
Ni idea. La...
Bueno, si he dit sexe... Amor.
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 I amb la R?
Rostida.
Escolta'm, nois, mira, sabeu què? Jo crec que m'estan prenent el pèl de fa dies, ja. Sí, és increïble. Sí.
Què pot ser tot això, mem? Bueno, què tenen en comú totes
estius,
aquestes
les
paraules?
Les vacances...
Sí. Però quines vacances?
Vacances d'estiu.
Sí.
L'estiu, i quan l'estiu pues, fa calor, el caloret. El caloret fa hier.
El caloret fa hier.
El caloret fa hier. Ah, sí, el calor. Però qui té a veure el debat? Quin debat?
Encès.
Quan? Ah! Ui, per favor.
I lo de tímid també fa vergonya. Poses que...
Ah, la calor que et puja a les galtes. Joder, macho. Bueno, va, vinga.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Ah, 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 ah. Dulce como el vino, salada como el mar.
Hi ha molta gent cantant la mateixa.
Sí,
és una cosa molt forta, perquè no sé quants anys la punyada d'una cançó, però continua sent un himne estival... No, trasllada absolutament a una època de l'any. O sigui...
Total, i a part... Bueno, jo crec que és de l'any 96, o sigui, fa sí, molt de temps.
Deu tenir 25 anys, més o menys, sí, no?
Però és un, cas, és un cas clàssic de... Hem fallat amb el títol de la cançó, perquè la cançó es diu Hasta Luego.
I tot, Hasta Luego,
Hasta Luego, i aleshores tothom l'ha canviat el nom per Hace Calor.
Sí, sí, Hace Calor.
Bueno, són els Rodríguez, suposo que ja tothom ho ha descobert, i aquesta cançó ho diu absolutament tot. O sigui, calor al carrer, al domicili, a la vida, a l'estiu, als nostres cors... És a dir, tot està cremant aquesta cançó. I a part, avui parlarem de la calor perquè passant els anys, els segles, és el tema number one d'aquest
sí,
país. Sempre.
Ui,
és...
quina calor fa, quina jafuó.
No s'aguanta.
Aquest estiu, uau. Això no és com abans.
Un moment,
que això és veritat,
però és
vera,
que no és com abans.
Bueno, sí, però mai és com abans.
No. Però de totes maneres, una vegada un amic meu anglès diu és un país on sempre fa el mateix tipus de temps i us passeu tot el dia parlant de temps. O sigui, a Anglaterra en el mateix dia poden canviar mil coses. En canvi, aquí sempre és el mateix. Fa calor o plou.
Però precisament per això és tema de conversa. O sigui, a Anglaterra, que passes per quatre temps al mateix dia, no tens temps de parlar-ne.
O sigui, exacte.
Si tu comences a dir, quin dia que fa avui? No, quin dia... Pues, cap, pues,
ja
cada
no.
dia que no sabem ben bé quin dia...
Perdona, el vostre argument és patètic.
No, perdona. Avui fa calor. Doncs pues ja sabem que avui farà calor.
Però a Anglaterra...
Anglaterra dius, avui fa calor, no, perquè d'aquí 10 minuts ja no farà calor.
I a més fa 3 dies que fa calor, i 4 dies, i 5 dies, i una de calor.
Podria haver cogido la Rebequita, que fa fred i feia calor.
De què parlen els ascensors d'Anglaterra, llavors?
És perquè no hi hagi conflicte.
I en catifes.
És perquè no hi hagi conflicte. Llavors tothom està d'acord, fa calor, ja està, no hi ha volta de full.
No ho he dit, però m'agrada la calor. Ai, la calor, la cançó.
T'agrada la calor?
Depèn del dia. Tu sí, t'agrada el Rodríguez?
El Rodríguez sí, la calor no.
I la cançó?
La cançó m'agrada mai, el Rodríguez.
La cançó sí, la calor tampoc.
Bueno, és el tema aquest, el de sempre, no? Que saltem les estacions, la primera de la tardor desapareix, i a partir d'aquí, pues, estius que són, a vegades, amb la calor insuportables, no? Quins són els pitjors, potser?
L'any 2003?
2003, no el recordo.
El pitjor de tots, jo crec.
Sí?
El 2017 també va ser molt, molt, molt feixuc, i l'any passat...
L'any passat va ser espantós.
L'any passat va ser insuportable.
Sí, sí, sí.
I llavors jo crec que aquests són els més... els pitjors. Jo l'any 2003 vaig ser a París en plena calícula, no sé si va ser el 2003 o 2004, en tot cas, i allà no hi ha aire condicionat al metro ni al tren, la gent s'acubava, era terrorífic, era una cosa espectacularment espeluznante.
Sí, home, hi havia ara fer-ho gaire, fa una setmana o dues... una onada de calor un parell de setmanes al Regne Unit i a Londres i tal, i era clar, la gent desmaiant-se pel carrer.
Sí, sí.
Perquè no està preparat res.
Vaig
no
anar a Praga també aquell any, i també estaven a 40 o alguna així, tampoc estaven gens preparats per allò, va ser terrorífic, i aquí no s'hi podia estar.
Home, a veure, igual era un dia era un any dolent per al calor, però tu els viatges que et vas fotre mola.
No està mal, eh?
A Moscou, quan vaig anar a Moscou em feia més
fred. I Praga i París. I a París hi vivia en aquella època.
Sobre això hem de dir que sempre hi ha aquesta divisió, quan arriba la calor i quan arriba el fred, hi ha uns enfrontaments temperaments atàvics entre els que els agrada la calor i els agrada el fred, no? Llavors és com que no se suporten uns als altres. Mm-hmm. Una cosa és com el fred civilitzat, venen a dir, i l'altra el calor de l'alegria, no?
La és exactament així.
Sí, no?
La gent civilitzada té fred. Els països civilitzats tenen fred, no passen calor.
No com ara.
A més, esclar, com vas vestit quan fa calor?
No, és veritat, arriba un moment que ja no es pot treure res. Més.
Bueno, de poder es pot, però...
És veritat que és, no és menys classista la calor perquè tothom vesteix igual. Samarreta i shorts, no? Mm-hmm. I pantaló curt. Però i a l'hivern pots com... No? Com... Faltar-te més de la manera de vestir, etc.
Però
no?
Estèticament l'estiu és més punyatero, perquè tu a l'hivern, mira, si amb la roba que portes no sembla que estiguis gordo.
Això és veritat.
No? Un bon abric.
No, és el jersei.
No, això fa la jaqueta, aquesta jaqueta. De plomón. Que si no...
Però és que, a més a més, la calor és indecent, és molt mala de dur, jo no la suporto. Jo tinc sang del nord, de Bèlgica.
Ah, sí, és veritat.
I ma mare va viure molts anys a Astúries, jo crec que tot això... Astúries és el clima perfecte.
Astúries és collonot.
Durant l'estiu. És
completament d'acord.
I diria que Irlanda també seria un lloc ideal, sí, sí. I després això, doncs jo recordo que quan era a París, moltes vegades a l'estiu, l'únic lloc on te podies ficar era el cinema, perquè sí que hi havia era condicionat,
sí.
Allà.
Ai, sí, fantàstic.
Ve de gust. I a París només hi havia dues botigues de roba que tenien aire condicionat, que eren dues botigues espanyoles.
No fotis.
Mango i Zara.
I estaven acostumades
sí,
al tema.
Aquí hi havia aire condicionat.
Perquè clar, llavors aire condicionat sí, no, o no. Llavors no, clar, és que aquest és el problema.
No, jo crec que no.
Clar,
a un lloc de feina.
Home.
Sempre hi ha la discussió de si l'aire ha d'estar més fort, més fluix.
Sempre fort.
No, perquè hi ha gent que passa fred.
Sí, sí. Llavors hi ha gent que passa calor.
Bé, però és que la gent s'hauria de vestir de manera que no passessis calor.
Però no només... I els cotxes, per exemple, un cotxe sense aire condicionat, és gairebé impossible d'imaginar.
Tu recordes quan els van començar a portar amb aire condicionat? Sí. Que hi havia la típica frase del cunyat que deia, ui, però això xupa molta benzina.
Sí. O la velocitat.
El tio que s'havia comprat el cotxe content que tenia aire condicionat, ui, però això xupa benzina, que no sí, vegis, eh? Sí.
Però el gran descobriment que jo vaig fer fa uns anys i és infal·lible, és el ventilador de sostre. És el millor invent.
Això diuen,
El millor invent que...
Això diuen que molt bé, eh?
Sí, sí, fantàstic. Sobretot una a la sala d'estar i una altra damunt del llit i glòria bendita. O sigui, és meravellós.
Molt millor que qualsevol altre tipus d'estri, ho refresca bé...
Sí, sí,
sobretot
sí.
Si no tens delirium tremens, perquè si no, jo me'n recordo una borratxera que això era com estar Apocalipsis Now, és a dir,
No, sí, però és fantàstic. Tens una mica de... Si tens paranoia no és molt recomanable perquè t'ha donat la sensació que t'ha de decapitar el ventilador en el llit, però si no tens paranoia i està ben instal·lat, fantàstic.
Però són sorollosos també, no?
No, que va, són molt silenciosos ara. Oh, oh, l'amor, oh, oh, fa calor, oh, oh. Oh, oh, l'amor, oh, oh, fa calor, oh, oh. S'aparten els núvols, sol encegado. Arriba directe, no cap solució. Et tapes la cara del tot sospitós. Tu diràs, Carlos.
Bé, doncs aquest sona el Renaldo i Clara. I la cançó ja ho diu tot, l'amor fa calor. Aleshores, bueno, és veritat que tant en un pla espiritual com platònic, és a dir, la companyia es fa sentir una mena d'escalfor, de calor i, evidentment, corporal. L'estrès, la vergonya, l'ansietat, tot això, l'exercici, el sexe, doncs fan augmentar la nostra temperatura corporal, dilata els vasos sanguinis, és a dir, no és una impressió només espiritual, sinó que també té una base clarament del nostre cos. Per exemple, si els posem vermells, és que hi ha una situació que ens provoca un estrès, encara que sigui modulat, i és això, per això els posem vermells.
Però la cosa aquesta de l'escalfor humana d'una i una altra, al final és literal, no? Hi ha una cosa absolutament literal. O sigui, fins i tot per fer-se passar el fred en moments històrics, atàvics, gairebé diria, no? Es busca l'escalfor humana, purament.
Hi ha una anècdota dels Beatles que, quan al principi de tot, quan eren evidentment famosos i feien una gira per al nord d'Anglaterra, que anava una furgoneta i es va trencar els vidres, i aleshores per no congelar-se, es posaven un damunt de l'altre. Hosti. I aleshores cada cert temps canviaven el que hi havia sota.
Hosti, és gairebé de National Geographic, eh? Estratègia sí. Per supervivència.
I clar, el grup estava molt unit.
M'has recordat, perdona, un episodi que vaig veure de no sé quina d'aquestes sèries d'animals, uns pingüins que es posaven en rotllana tots a dins, i de tant en tant un sortia cap a fora i llavors es anaven canviant perquè tothom tingués una estona d'escalfor a dintre perquè feia un fred de nassos.
Jo tinc una pregunta incògnita. Es pot parlar de sexe en aquestes hores?
Sí, home, sí. Es pot parlar de sexe.
Val. No, perquè es
veu que... Depèn de quina manera, però bueno.
No, sí, però que l'estiu fa calor.
Sí.
I no tens ganes de dormir aferrat amb ningú perquè fa calor.
Efectivament.
Però al mateix temps...
Genera una necessitat sexual.
Sí, no? Tens com més ganes que l'hivern.
Sí.
Sí, però...
De treure't la roba, de...
Clar.
Vas més calent, no?, a l'estiu que a l'hivern.
No sé si l'horaris adequat.
No, però seria...
Perquè sí. Hi ha més pell, també.
No sé.
Però tens més ganes, però després tens més ganes de separar-te.
Sí, és com una espècie de contradicció.
Còpula, però no postcòpula, diguem. Una cosa així.
L'efecte...
Francis Ford Coppola.
Francis Ford Coppola.
L'efecte és molt breu, diguéssim.
Exacte.
No?
Clar,
en comparació.
Vols dir que és un lloc comú i, no és, i és una realitat?
Vols dir que no passa?
Sí, segur, però passa més a l'estiu que a l'hivern, sí?
Sí, perquè estàs més relaxat, supos, del... també,
ah,
no?
Això és una altra cosa.
Més a la platja...
Ah, això és una altra cosa. La pell escalfada pel sol, etcètera, etcètera.
Cremat, no, cremat, estàs completament cremat, també.
Sí, sí.
No.
Molt per tocar.
Per tocar. Ai!
Te poses la crema.
No
sé.
Sobre el tema aquest, però, de totes maneres, de la vergonya, que és una escalfor literal,
sí.
No? Que es produeix una mena de...
Et pugen els colors.
Clar. Vosaltres us poseu... No gaire. No us poseu vermells, vosaltres, oi que no?
Home, de nen, jo era molt vergonyós.
Tens el nen que es posava vermell quan a classe li deien el mestre o la mestra?
És horrible, perquè tothom se n'adona que estàs passant-lo malament i és pitjor, però sí, sí.
Quedes en evidència. I sobretot quan et poses a suar, no?, també.
Ui, això ja...
Quan hi ha un moment de molta vergonya o de molta, no sé, de molta por, que et comences a brollar i intentes que no es noti.
No, i a sobre, però és que aquesta és la clau, o sigui, pensar que t'està passant això i ser-ne conscient és molt pitjor.
Clar.